Tanquem pinya, l'espai casteller de Cugat Ràdio.
Onze minuts que passen del punt de les 12 del migdia, arriba la secció de Castellers, al 91.5 de la FM, amb Aina Serra. Aina, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui volem ser solidaris perquè volem donar a conèixer des dels Gausacs quins són aquells projectes en matèria de cooperació que realitzen i que dona sentit també a la seva manera d'entendre la vida i en aquest cas també el d'aquelles persones més desafavorides.
Sí, doncs Castellers ja des del 2004 es va decidir que el 0,7% dels ingressos del pressupost es destinés a projectes de cooperació. És, bueno, el tema del 0,7% és una cosa que s'ha promogut a moltes entitats i a nivell de les administracions i així també, moltes no ho compleixen i nosaltres doncs vam dir ens hi hem d'afegir. I des del 2004 la idea sempre ha estat que puguem donar els diners a projectes on hi hagi alguna persona de la colla vinculada per assegurar que, vaja, que és una cosa que almenys hi ha algú que se sent realment que s'ho sent seu, no? que ho coneix a fons i assegurar que els diners arribaven bé i assegurar que després teníem coneixement de què s'havia fet amb aquests diners i tot això. Doncs durant aquests anys, durant aquests 7 anys, s'han destinat els diners a 3 projectes i són, bueno, de fet són exactament 2.437 euros que, tenint en compte el pressupost d'una colla castellera i d'una colla castellera com la d'aquí Sant Cugat, trobo que està molt bé, que és un import prou rellevant. I com et deia, s'han destinat a 3 projectes, a tres entitats. 180 Grados, que de fet és una entitat on un dels nois és d'aquí Sant Cugat, per tant, i algun altre que coneix un noi de Castellers i així. Codescam, que és una associació que treballa a Camerún i de la qual hi ha dues persones de la colla molt, molt vinculades, i a més altra gent de la colla també ha anat alguna vegada allà al Camerún a donar suport, i Bacar, una associació de que treballa a l'Índia. Val? Una miqueta perquè coneguem una miqueta més a fons això, i és una mica el que diem sempre d'aquest esperit que té Castellers de més enllà del propi fet de pujar uns damunt dels altres, i en el moment en què s'ajunta tanta gent per fer una cosa, doncs segurament en pots treure més profit o pots aportar coses noves. De fet, és una més coses extres, no? Un valor afegit més. És una cosa que fan moltes colles, per exemple, els Castellers de la Vila de Gràcia és una colla que ho fa molt i fan, per exemple, quan hi ha donacions de sang al seu barri, doncs ho gestionen també des de la colla, de manera que tots els castellers vagin a donar sang. O darrerament també han fet una aportació econòmica a una associació de malalts de càncer i així. És a dir, que és una cosa que fem a Sant Cugat, però també fan moltes altres colles castelleres.
Un 0,7% és una xifra doncs a tenir en compte, perquè fins i tot hi ha hagut alguns ajuntaments que amb tema de la crisi doncs han hagut de baixar la destinació. Aquí a Sant Cugat no, aquí han mantingut l'1%, sí. Però també es dona exemple, no?, el tema del teixit associatiu, perquè també ells tenen la seva capacitat de convocatòria i la seva capacitat de portar un gra de sorra en temes com aquest. O sigui que no deixar-ho tot en mans de l'administració, sinó que la gent pot fer possible també una altra realitat, en aquest cas les entitats.
Home, sí, són coses d'aquelles, com veiem avui amb tot el que està passant amb les acampades, són coses d'aquelles que són granets de sorra, no? Que individualment, bueno, costa, no?, de fer coses, però en el moment en què t'ajuntes molta gent, doncs pots aprofitar-ho, i en aquest cas, Castellers, ens ajuntem molta gent, som entre 100, 200, 300 persones que es mouen al voltant de la colla, i això, doncs, és suficient com per dir, escolta, tu, ja que estem organitzats, decidim enviar una part dels diners que tenim capacitat de moure a aquests projectes. Jo crec que és molt, molt interessant.
Alguna cosa també més a remarcar abans de tractar altres temes a la secció?
Vaja, si voleu, per explicar una miqueta més exactament on han anat aquests diners, a l'associació 180 Grados els diners es van destinar els dos últims anys, s'han destinat a Haití i a la República Dominicana, després de tot el terratrèmol i així. En dos anys van representar 737 euros i pel que tenim entès realment han estat útils, i aquesta associació encara està treballant allà. Llavors, prèviament a això, vam dedicar un any els diners a l'associació aquesta de la Índia, a Bacar, que, bueno, tenia per funció donar suport als camperols de la zona, ajudar-los en temes legals, en temes de relació amb els propietaris de les terres, per combatre la desigualtat social i tot aquest tema allà a l'Índia. I finalment, 4 anys, els 4 anteriors, els primers 4 anys que ho vam fer, ho vam destinar a Codescam, a una associació que es dedica a fer escoles al Camerún. Inicialment era un tema molt vinculat a l'educació. A poc van anar veient que els nens estava molt bé que estiguessin educats, però llavors tenien un problema més greu, que era que no tenien suficient aigua, i llavors van com mantenir tota la seva branca d'educació potent i encesa, però també van anar com a atacar tots aquests temes de falta d'aigua, d'abastiment d'aigua, i nosaltres amb Codescam vam ajudar a fer pous d'aigua així al Camerún, a pobles concrets del Camerún.
Doncs déu-n'hi-do, 2.437 euros, que es diu ràpid, per projectes solidaris. També volem parlar d'altres qüestions. T'hem vist aquesta setmana molt activa al Facebook i també no gaire d'acord amb l'elecció de Català de l'Any. Explica'ns-ho. No, perquè no. També té el seu què, no? Sí. Del tema dels premis individuals, del reconeixement col·lectiu...
Sí. A veure, durant aquesta setmana han escollit David Miret per cap de colla dels presidents... cap de colla dels castellers de Vilafranca, Català de l'Any. Jo crec que tot reconeixement que es faci al món casteller és important i ens és positiu, per tant, estem contents que se li hagi donat en aquest sentit. I el que passa és que, bueno, és una cosa que s'ha comentat sovint, el fet d'un reconeixement individual a una tasca tan col·lectiva com són els castells, doncs no sempre m'acaba d'agradar, tot i que també cal dir que mai està de més reconèixer les persones individuals quan fan coses, no? És a dir, que... Vaja, que sí que
tot i que... Et vas deixar emportar pel moment.
No, que el que vaig posar al Facebook ho penso profundament, perquè a més, és a dir, estic d'acord en que el David Miret ha fet una feina important als castellers de Vilafranca. Estic d'acord. El que passa és que se li doni el premi al David Miret l'any, justament, que ens han declarat Patrimoni de la Humanitat, doncs em flaqueja una mica. Tinc la sensació que hi ha altres persones que podrien haver encapçalat aquest premi i no David Miret. Vale? S'ha de dir que els castellers de Vilafranca van fer la Torre de Vuit sense folre, un castell que no s'havia fet mai abans l'any passat. Bé, sí, però és que anteriorment s'havia fet el 3 de 10 amb folre i manilles. Han descarregat els minyons, tampoc l'havia fet mai ningú abans quan el van fer ells. Per tant, vaja, que no vull, o sigui, que hi ha com una crítica constant als castellers de Vilafranca per moltes coses, no m'hi vull afegir gratuïtament, però, vaja, no crec que sigui el David Miret la persona que hauria de rebre aquest reconeixement. També t'he de dir que el procés pel qual s'ha escollit aquesta persona com a Català de l'Any és bastant poc legitimable, és a dir, és una cosa totalment feta a través de votació popular, que està molt bé, el que passa és que podies votar més d'una vegada i coses d'aquestes que fa que si tens un bon equip de comunicació doncs passis per davant dels altres candidats quan no estàs fent un reconeixement de Català de l'Any. Entenc que la carrera hauria d'haver-hi algú amb més capacitat de donar-li, d'analitzar-la, no?
Clar, perquè d'haver fet un nomenament de Català de l'Any a una tasca col·lectiva seria com repetir una miqueta el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat.
Clar.
I de l'altra, pues, possiblement per aquest reconeixement de la UNESCO que David Miret o que podrà alçar-se algun casteller a la vida com a Català de l'Any.
Clar, és que és una mica... També alhora penses, ostres, és una persona que ha portat la camisa d'una colla castellera durant molts anys, que l'ha suat a nivell de casteller, l'ha suat a nivell de gestió d'una colla, per tant, és un bon representant del món casteller per rebre un reconeixement d'aquest estil. Sí, en aquest sentit també. El que passa és que, és això, anem alerta en equiparar, en donar més pes específic del que toca als castellers de Vilafranca, perquè penso sincerament que sense les altres colles els castells de Vilafranca no tindrien la importància que tenen, i en tenen molta, però és que les seves soques, perquè ja m'agrada que sigui així, però hi ha molta gent d'altres colles, ells són tan bons perquè hi ha molta gent que fa escola arreu de Catalunya, i que és una cosa de xarxa al món casteller, i no anem alerta a portar-nos pels castellers de Vilafranca com a erigir-los com algú que no ens hem de passar.
Clar,
tot i que són molt bons,
sí,
i fan molt bona feina.
Això és indiscutible.
I no ho discutiré mai.
Però també és aquesta, no? Que dona la impressió que aquest any 2011, amb el tema de patrimoni material de la humanitat, esteu en el centre de l'huracà, qualsevol cosa castellera, que si la publicitat, que sí. Si el cas que els dosos... O sigui, esteu sovint ara més present. Dona la impressió que esteu més present als mitjans que mai, no? O d'una banda, sí. Perquè també hi ha més interès per aquest món... I de l'altra, perquè també les mateixes colles potser s'han animat i encoratjats per aquest nomenament, doncs aquí us tenim, no?
Jo crec que és una tasca de molt de temps, de millora de la relació amb els mitjans de comunicació, també de veure com els mitjans de comunicació podrien donar cobertura a la informació castellera, de reconèixer la informació castellera, de que s'hagi extès per tota la geografia catalana. Són diverses coses que mai podrem dir si una cosa és conseqüència de l'altra o l'altra conseqüència de l'una, però són diverses coses les que han portat en això.
I no volíem finalitzar la secció perquè ja tenim el 91.5 de la FM, doncs, el punt final a aquesta secció del Tanquem Pinya. Que l'Aina vol dir alguna cosa en relació del que està passant a la plaça d'Octavià, del que passa a Barcelona, a títol personal, com a Aina Serra, sí, perquè aquí no negarem a ningú que digui la seva. Quin punt vols fer?
No, bàsicament que aprofitar que tenim uns micros de la ràdio encesos perquè quedi clar que Barcelona s'està desallotjant a una gent que estava pacíficament acampada a la plaça Catalunya, s'està fent de forma violenta i, per tant, s'estan usant mesures molt, molt fora del que hauria de ser, penso. A Sant Cugat s'ha extès una miqueta aquestes ganes de fer una assemblea. Penso que una assemblea és un lloc de debat i formació. No s'ha de pretendre que d'aquí en surtin unes alternatives concretes, tot i que es discutirà i es formarà gent crítica al voltant de la creació d'aquestes possibles alternatives. I aquesta nit a les 8 hi ha una cacerolada, a les 9 una assemblea a la plaça del Monestir, que jo crec que qui més qui menys té alguna cosa a dir-hi i que no us talleu. I si un dia no hi podeu anar, no passa res, no sou menys solidaris per no fer-ho. Cadascú pot aportar-hi les seves coses. Hi ha molt menjar que ens ha portat gent, per tant, gràcies per la col·laboració. I tothom té alguna cosa a dir-hi, estic segura.
Moltes gràcies, Aina, castellera i també indignada. Que vagi molt bé. Fins una altra i tanquem pinya d'aquí 7 dies.
Gràcies.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.